Our whole universe was in a hot
Benny, Benny, Benny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. Avui tenim un programa complet, una mica de tot, i començarem ja ràpidament presentant a l'equip del programa i ho farem amb la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora Marta Sanz. Marta, com estàs?
Molt bé.
Què tenim aquesta setmana?
Aquesta setmana tenim coses variades i una d'elles és una mania que té en Simon Pegg.
Una mania.
Bé, una mania, un hobby.
Ah, bé, doncs després ho ens ho expliques.
Sí, i tant. És potser una mica curiosa.
Sí?
Bé. Sabem que en Simon Pegg t'agrada molt.
Sí, i tant.
No
i
només
tant.
Perquè sigui un bon actor.
També.
De comèdia.
De comèdia.
Sí, no, perquè sortia a Star Trek.
També, és veritat.
I tornarà a sortir.
Home, clar, és l'Scotty.
I ho feia molt bé.
Molt bé, molt bé, molt divertit. També tenim l'Aram Bonmatí, què tal? Com estàs, Aram?
Molt bé, a punt per començar.
I avui tenim alguna notícia destacable?
Tenim la notícia que serà la notícia de l'any, ja segurament, que és el casament de l'estrella del Norte, un personatge Marvel que és gay.
Uh-huh.
I es casa amb la seva parella.
Molt bé.
I a part d'això portem algunes novetats de cares al mes de juny.
Doncs de tot això, això ja sembla una mica secció de xafarderies, eh?
Sí, la veritat és que sí, però no és culpa meva, són els de Marvel. Si ja prefereixen fer casaments que gent atonyinant-se, no és culpa meva.
No, no, està bé, però sí, Marvel sempre des dels temps aquells de l'Spiderman de John Romita era allò un...
Sí, exacte, sempre els hi ha agradat.
Una història d'amor i desamor, etc. També tenim en Pau Torres, què tal, Pau, com estàs?
Bé, molt bé, ja tenia mono de venir.
Sí, sí.
Feia setmanes... massa temps sense passar per aquí ja.
Mm-hmm. Bé, avui havies de veure una pel·lícula dels
però
anys 80.
M'he saltat el guió.
T'has saltat ai, el ai, guió. Ai. Si les loques aventures d'una xiflada família americana. No l'has pogut veure.
No l'he pogut veure.
Ai, ai, ai. Bé, després ens expliques per què, eh?
Vale,
ho volem saber.
Us ho explicaré, no
bé,
patiu.
Tenim pel·lícula suplent.
Tenim pel·lícula suplent.
La
donem... Després, no?
La, sí, tard, sí, sí, l'expliquem després quin és. A part d'això, què més tenim avui? Com sempre, tindrem sèries de televisió, el concurs de Panini Còmics, que avui fem el sorteig i que ja obrim la pregunta del concurs del proper mes, del mes de juny i fins a principis de juliol ens durarà. La pregunta que fem és quin dia s'estrena mundialment The Amazing Spider-Man? Quin dia s'estrena mundialment The Amazing Spider-Man? Teniu de temps fins al 3 de juliol per enviar una resposta al correu electrònic ningunoes@hotmail.com juntament amb el vostre nom i cognom i població des de on ens escolteu. Recordeu que també tenim una pàgina web que és el grn.es/ningunoes on us podeu descarregar setmanalment el Ningú no és perfecte, entre d'altres coses. Tenim una pàgina de podcast que estan tots allà penjats, amb uns enllaços, aneu-hi, que ja veureu que els trobareu tots en allà, igual que totes les emissores des d'on es pot escoltar el Ningú no és perfecte. També tenim una pàgina de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, que a banda també dels podcasts hi pengem crítiques, fotos, comentaris al llarg de la setmana, i una compte de Twitter, que també és exactament el mateix, @ningunoes, que és el nostre nom de Twitter. Presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, i comencem ja directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Del productor d'Alícia al País de les Meravelles.
Llavis vermells com la sang, cabells negres com la mort. Dolça Blancaneu, porta'm al teu cor.
Blancaneu i la llegenda del caçador, 1 de juny al cinema, cinema en català.
more breath of life, a little touch of heavenly light, but all the choirs in my head say no.
Comencem amb Blancaneu i la llegenda del caçador de Rupert Sanders amb Kristen Stewart, Charlize Theron i Chris Hemsworth. Després de l'espantosa versió de la Blancaneu a l'estil Bollywood estrenada fa uns mesos i protagonitzada per Julia Roberts, aquesta setmana ens arriba una nova adaptació del conte, en aquesta ocasió amb Charlize Theron com la reina malvada. Malgrat coincidir en el temps, les dues versions van per camins molt diferents. Els seus guionistes han volgut portar el conte de la Blancaneu fins a l'univers de Tolkien i el Senyor dels Anells. La llum i color de la pel·lícula de Tarsem V desapareixen per narrar un relat més adult i obscur. Charlize Theron és la reina Ravenna, la qual es manté jove a costa de les seves donzelles i no pot suportar a la única dona que la supera en bellesa, Blancaneu. I aquí és on el relat fa aigües, perquè ningú que no estigui afectat mentalment pot pensar que Kristen Stewart és més guapa que Charlize Theron. I ja no parlo de la capacitat interpretativa de les dues, perquè Stewart és incapaç de mostrar cap altra cara que no sigui la d'una jove amb problemes de restrenyiment.
Oi que sembla que faci cara de fàstic sempre?
Sí, ja t'ho dic, que em sembla que vagi restreta, no sé si no fa caca o no sé... Hem de fer alguna cosa amb aquesta noia. Bé, la mateixa cara, de fet, que posa a Crepúsculo i a qualsevol altra pel·lícula que protagonitzi. Curiosament, de totes les que van passar al càsting, Dakota Fanning, Saoirse Ronan, Emily Browning i la mateixa Lily Collins, que finalment va obtenir el paper per a la versió de Tarsem V, es van quedar amb la més lletja i amb la més mala actriu. Amb Stewart costarà que el públic no senti més simpatia per la reina malvada que no pas per la Blancaneu.
Està sent brutalment parcial, eh?
Sí.
Però una cosa...
Sí, sí, no, sí, la pel·lícula diuen que no està malament, que està bé. Llàstima i...
Sort, eh? Sort.
Sí, de l'actriu que no és sant de la meva devoció. L'element innovador d'aquesta versió és la figura d'un caçador que li ensenya a la Blancaneu a defensar-se després d'un dur entrenament. El caçador, interpretat per Chris Hemsworth, que el veiem actualment a Los Vengadores fent de Thor. Però el caçador no substitueix el príncep, tranquils. Aquest personatge no desapareix.
Jo no sé si aniré, eh? Vosaltres què us diu el cor?
A mi, després de lo que ha dit l'Ignasi...
No, a veure, la pel·lícula visualment fa bona pinta i està bé, és una cosa així... Bueno, que es pot dir Blancaneu o es pot dir una altra cosa, perquè en Blancaneu crec que no té res a veure aquesta pel·lícula. Però a mi l'únic que em tira enrere és la Kristen Stewart, però la resta, en principi, bé, sí, sí. Va, s'ha de veure, s'ha de veure.
Veurem.
Vale, vale.
Hola, pare.
Pregunta-li a la mare si m'ha recollit la roba de la tintoreria.
Pare, torna enrere, corre, he vist alguna cosa. Espera, mare, espera, no estàs segura del que fas? Oh, la pressió. Ah, ja està.
No ens quedarem al gos, oi?
Ah!
Quin nom li posarem?
Freeway. Sí.
Freeway. Freeway!
Has perdut el gos mentre parlaves del mòbil? Oh! Passa alguna cosa?
El gos s'ha escapat.
No, merda!
A què ve tanta pressa, Joe?
Hem perdut el gos!
Freeway!
Tu saps què significa aquest gos per mi?
També m'agrada, però no és...
Això és Per fi sols, pel·lícula de Lawrence Kasdan, aquell director que als anys 80 va fer algunes pel·lícules interessants i que mai més em va tornar a fer, amb Diane Keaton, Kevin Kline, Richard Jenkins i Elizabeth Moss. Comèdia romàntica amb l'omnipresent del gènere per més anys que passin Diane Keaton. El director Lawrence Kasdan ha unit fets similars que li van passar a ell per escriure el guió d'aquesta pel·lícula, com és trobar-se un gos, etc. Bé, Beth és una dona madura que se sent sola. El seu marit Joseph és un home abstret i tancat en si mateix. L'únic consol de Beth és el seu gos, el qual va trobar abandonat a la carretera. Joseph perd el gos durant el casament d'una de les filles del matrimoni, que té lloc a les Muntanyes Rocoses, indret on la família passa cada any de les vacances. Beth mobilitza tots els convidats que queden per emprendre una recerca a gran escala que donarà lloc a una aventura imprevisible. Estarà tots allà units, buscant el gos, les interaccions entre aquestes persones...
Tot això té molt poc sentit.
Sí, 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 sí. Sí.
No? Realment sí.
Sí, no ens hem d'enganyar, però...
Aquí si li poses a un gos Freeway, és normal que s'escapi, no?
Clar, clar, clar. Anem per la següent. La segona estrena és La sombra de los otros, de Mans Marlin i Björk Stein, amb Julian Moore, Jonathan Rhys-Meyers i Frances Conroy. Pel·lícula dels directors d'Underworld, El despertar, que és recuperada 2 anys després de la seva estrena als Estats Units. La història: Cara Harling és una psiquiatra forense especialitzada en identificar l'existència del trastorn de personalitat múltiple. Les seves aportacions han permès condemnar a mort a més de 30 d'assassins mitjançant el seu testimoni. Cara investigarà el cas de David Benhurk, un paraplègic de veu dolça que es transforma en algú completament diferent anomenat Adam. Convençuda de que està manipulant el sistema i disposada a provar-ho, Cara descobrirà que Adam és una persona real que va morir brutalment assassinada, probablement com a part d'un ritual satànic 25 anys enrere. Cara descobrirà fets inquietants que no encaixen amb la religiosa visió de la vida que intenta transmetre a la seva filla petita.
Un moment, has dit dels directors d'Underworld? Sí. La de vampirs i homes llop.
D'Underworld, l'última, El despertar, que és la quarta.
Que també anava de vampirs i homes llop, no?
De vampirs i homes llop no ho sé. De vampirs sí, perquè recuperava el personatge d'aquest Beckinsale, que no va sortir la tercera, però sí la primera i la segona.
Sí.
Bé, total, que aquests senyors doncs, han pensat, a veure, ja que aquesta pel·lícula no ha anat del tot malament, agafem-ne una que haguessin estrenat fa temps i que aquí no s'hagués vist. I ara arriba aquesta.
Doncs que els hi vagi bé.
Sí, anem per una altra. Parlem de I si vivimos todos juntos, de Stefan Robelin amb Guy Bedos, Daniel Brühl, Jordan Chaplin i Jane Fonda. Comèdia francesa sobre un grup d'amics d'ancians que temen que ingressar en una residència pels seus problemes de salut. Per evitar-ho, decideixen anar a viure junts, una aventura que és la de compartir pis als 75 anys. S'uneix al grup un estudiant d'enologia, la tesi del qual està centrada en l'estudi de la gent gran. El jove doncs, és aquest, el Daniel Brühl.
Ah, doncs mira, a mi aquesta em fa gràcia.
Vols dir... Ai, no, personalment mandra, eh?
Sí, mandra, home, sí, Jane Fonda, sí. Geraldine Chaplin, doncs estava
mandra, bé. Mandra.
L'argument curiós, no?
Sí, 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 sí. No, això sí, l'argument pinta bé.
De moment, de les que has presentat per estrenes d'aquesta setmana...
Sí, poder sí. Les següents ja us aviso que no pinten bé, eh? I són les aportacions del cinema espanyol de la setmana. Sí, és així. Miel de naranjas, d'Imanol Uribe amb Ivan Garete i Blanca Suárez, una pel·lícula centrada en la postguerra, cosa que no s'ha fet mai en aquest país, que vol reflexionar sobre la memòria històrica. El protagonista és Enrique, un jove que està fent el servei militar, que s'encarrega de passar a màquina les sentències dictades per un jutge militar. En algunes ocasions haurà d'acompanyar el jutge a presenciar els afusellaments. Enrique fa la seva feina sense haver de qüestionar res, però quan el psiquiatre que cuida la seva mare sigui condemnat i afusellat injustament, decideix actuar clandestinament. Les seves accions arriscades posaran en risc la seva vida i la dels seus companys. I l'última és En fuera de juego, de David Marquès amb Fernando Tejero i Diego Peretti, una pel·lícula sobre futbol, quan el destí truca a la porta d'un metge argentí i un representant de tercera categoria en forma d'un crac jove argentí. Les circumstàncies els uniran en un camí ple de picaresques, girs, sorpreses i mentides. I això és tot aquesta setmana.
Pues quina tela, no?
Sí, bueno, la Blancaneu, que serà la pel·lícula que triomfarà aquest cap de setmana.
Sí, per força, molt bé.
Vinga, canviem i anem a veure el que hem vist aquesta setmana. Doncs acabeu d'escoltar o de sentir el millor de la pel·lícula, que és la cançó.
Perdona, m'has tret la crítica. Això és el que vaig dir jo quan va acabar la pel·lícula. El doncs... millor és la banda sonora,
no,
la música.
És que no hi ha color. El millor és la cançó del final dels crèdits, que és aquesta.
Per una cançó mínimament decent que té Pitbull. No?
Exactament, clar, no li traiem el mèrit. Que a més és un arranjament sobre una cançó més antiga,
sí,
eh? Però
sí,
bé,
sí.
Però està molt ben arranjada.
Ah, exacte. El que ens hem de preguntar és... Per fer aquesta cançó calia fer una pel·lícula...
És més, calia fer una pel·lícula al voltant d'en Will Smith.
Calia una tercera part de Men in Black? Són preguntes retòriques,
són masses preguntes, li, en tot cas li adreçarem tot això en punt 7 i que ella ens contesti.
Ah, però està, que són preguntes retòriques, la resposta clarament és no. La primera de Men in Black estava bé, la segona ja la cosa pintava bastant malament, aquesta tercera potser és millor que la segona, però és no, vull dir, és completament innecessària. A més, el millor d'aquesta saga per mi és Tommy Lee Jones, que en aquesta pel·lícula surt molt poquet, però bé, tenim el Josh Brolin, que està molt bé, la veritat és que és de lo millor de la pel·lícula, mentre el Tommy Lee Jones està en plan de bé, estic aquí per estar dos dies a plató i cobrar una pasta, Josh Brolin s'ho pren una mica més seriosament i bé, està molt bé, imita Tommy Lee Jones, té aquest posat seriós, va, està bé, és potser també de lo millor de la pel·lícula. Lo pitjor, Will Smith, sembla que continuï fent el seu paper de Príncipe de Bel-Air, sèrie que a mi no m'agradava.
A mi sí.
I com a còmic, ell no m'ha agradat mai. A mi Will Smith m'ha agradat en pel·lícules com, per exemple, Soy Leyenda o coses d'aquest tipus, més d'acció.
En Busca de la Felicitat també estava bé, ell.
Sí, ell
amb
està...
el seu fill.
Sí, està,
Siete
sí.
Almas és seva, també. Siete Almas
és seva. Ai, sí, ostres, no, però Déu meu, no, Siete no, Almas, l'havia oblidat.
La Leyenda de Bagger Vance.
Sí, que passa que... Ai, no, quin horror, també.
Bueno, no traiem aquí tanta porqueria.
I Ali, Ali estava molt bé.
Sí. Doncs a mi el Will Smith de còmic que vol fer riure, a mi no em fa riure. A més, les bromes que té són molt bàsiques, són en plan, soc Will Smith i sortiré i faré riure perquè soc Will Smith i tothom li faig gràcia. Però es va d'aquest pal i a mi
però
no em fa gràcia.
Però potser és que li demanen, està clar.
A mi que li demanin el que sigui, però és que no té cap gràcia. A més, el guió de la pel·lícula està molt
jo
poc treballat.
Jo he trobat a faltar el seu fill.
Ho dius de veritat?
Jo, si hagués aparegut el seu fill, segur que
puja el
nivell.
El seu fill és de bufetada. És, o sigui, no es pot...
O la
no
seva
hi ha,
filla cantant.
No hi ha, o sigui, nen més gilipolles en el cine, per donar l'expressió, que el fill de Will Smith.
No, és veritat, home.
Que, ui, tu pregunta per Hollywood, els
ja,
aires
ara,
amb els que va el nen.
Demà que hi vaig, en un
el,
moment.
El pare té aires, però el nen es veu que és algú...
Té un ventilador.
Sí.
Per ell.
Creieu-vos que...
No, i el doblatge pèssim, el doblatge de Gracioset que li han posat com a mínim en castellà, que és la versió que jo he vist, que ara no sé en anglès de quina manera parla, el doblatge que li han fet amb Will Smith i el doblatge d'un altre personatge de la pel·lícula, horrible, o sigui, unes culatilles infames.
Sí,
no,
sí,
no.
Sí, que dius, a veure, això segur que no surt a la versió original, però aquí Spanish és diferent, no?, i fan aquestes coses que pensen que fa gràcia, però no sé fins a quin punt pervertir una pel·lícula fa gràcia. A mi l'argument me sembla bé, fins i tot aquell punt final que te descobreix un vincle entre els dos protagonistes principals, doncs està bé, però no li acaba de treure rendiment això del viatge en el temps i els gags és que no... O sigui, una pel·lícula de riure ha de fer riure i aquesta no la fa. O sigui, els gags són molt... no tenen cap gràcia. És que no...
Una desgràcia, vaja, de cosa.
Sí, és una pena, és una pena.
I ho haig de confessar que em vaig a dormir.
Què dius,
a la pel·lícula.
Perquè estaves molt cansada, segur.
Estava molt cansada, sessió de les 4.
Hora de mitjada, clar. Hora de mitjada.
No, però si una pel·lícula exacte. Bona no t'adorms, ni que sigui a les 4, normalment. En fi, canviem de pel·lícula, tu Aram també has anat al cine.
Sí, jo vaig anar a veure Starbuck. Una comèdia francesa amb tocs indi sobre un home que...
francesa o canadenca?
Canadenca, perdona. Sobre, però està rodada en francès.
És del Quebec.
És del Quebec,
mira,
exacte.
Com Monsieur Lazar, que ara en parlarem, professor Lazar.
Ah, doncs
que
mira.
També és canadenca, parlava rodada al Quebec i parlava en francès.
I parlava en francès. Doncs és d'un home que descobreix que ha sigut, bueno, que ha sigut donador de semen durant de semen durant molts anys i descobreix que té més de 500 fills i que es... pràcticament 200 han presentat una demanda perquè ho volen conèixer. I el que fa aquest home, doncs, és espiar-los una mica. I bé, a partir d'aquí es desenvolupa una història còmica. L'home és un desgraciat, és allò que és que aquest home no ha fet mai res de bo en la seva vida i aprofita aquesta ocasió, la veu com una oportunitat de començar a arreglar les coses. La veritat és que a mi em va fer gràcia, més que res perquè el punt de partida és original i ja està bé, perquè em dona la impressió que últimament només veig pel·lícules que ja he vist abans en còmic, en pel·lícula o en sèrie de televisió o que ja han sortit d'algun altre format. I aquesta, doncs, m'ha agradat, el punt de partida. La pel·li no està malament, però es veu una pel·lícula senzilla amb un
però es pot recomanar, no?
Sí, i tant, a mi m'ha fet gràcia. Jo la recomano.
Marta, recomana'ns una que sé que t'ha agradat també, que és el professor Lazar, que està molt bé aquesta pel·lícula. L'hem de recomanar.
Sí, res a veure, Men in Black. És una pel·lícula Molt sincera, amb una història una mica xic poètica, amb tristesa i sobretot protagonistes nens també, i que tracten això una mica, el dolor i l'alegria, tot plegat, i molt bé, molt original, sense pretensions, una història que passa molt bé. Uh-huh. Em va agradar molt.
A mi el que m'agrada molt de la pel·lícula és el realisme. Normalment les pel·lícules que passen a escoles no els identifiques tu com una escola o com el que tu vas veure, ni tan sols els pupitres, eh? Vull dir, és que és el mínim detall, sembla una escola.
Home, és
de...
que està rodat en una escola de veritat.
I és que es nota, és que el problema és que les pel·lícules...
I els nens són de veritat. Sí, no, sí. No són d'aquells que diuen que tenen 15 anys i en tenen 25.
És que transcua no, realisme i autenticitat per tot arreu, aquesta pel·lícula.
I molt bé els nens. Molt bé, i deu ser difícil. I és això, és la tristesa real, és a dir, la tristesa sentida amb realitat, i bé, per un fet, per varis fets, no? I és una, el camí d'un home per trobar una sortida a un fet que li ha passat. I està molt bé.
Molt està recomanable,
sí,
aquesta.
Sí, molt recomanable. I... aquesta no et quedaràs adormit.
No. I una que jo no recomanaré, per tant, aviso, sisplau, us podeu abstenir, seria Infiltrados en classe, aquesta adaptació de la sèrie Joves policies.
És que clar, tu mires unes coses.
Bé,
és que
ha tingut
pel títol, sí, Infiltrados en classe.
Ha tingut certa...
no té gràcia?
No. A mi no em va
fer res.
No. Una altra comèdia que no fa riure. Són bromes, a més, totes molt escatològiques, i que, és ja mil vegades vista, res d'original, però com que ha tingut cert èxit als Estats Units, vaig pensar, home, doncs algú deu tenir aquesta pel·lícula. Doncs ho sento, jo no li he trobat res. Deu ser que la gent hi deu haver anat pel Jonah Hill, que s'ha primat, a veure com quedava prim, o el Channing Tatum, perquè està molt bo, eh? No sabem ben bé l'èxit, però per la història, pels intèrprets, la seva capacitat d'interpretació no serà.
No, per això no.
No té cap gràcia, tot és molt avorridota, eh? Mm-hmm. No, molt poc recomanable, aquesta també.
Doncs vaja.
Bé, vist el panorama, ja sabem que ens hem de quedar, per això.
Sí, amb les pel·lícules canadenques.
Ah, exacte, sí, el més interessant de la setmana. I ara anem a veure què ha passat als Estats Units.
El que més dona als Estats Units, el box office. Now put your hands in the air, shake your body down slow. Gone and bring it back like you never did it before. Keep your hands in the air.
Primer de tot, atenció, aquestes recaptacions corresponen a 4 dies perquè dilluns era festiu als Estats Units, era el Memorial Day. Comencem. A la posició número 5, Sombres Tenebroses, 3 setmanes amb 64 milions. A la 4, The Dictator, 2 setmanes amb 43. A la 3, Battleship, 2 setmanes amb 47. A la 2, Los Vengadores, 4 setmanes amb 523. milions, només als Estats Units. I a la posició número 1, Men in Black 3, entrada la setmana amb 69 milions de dòlars. Los Vengadores està a un pas de convertir-se en la tercera pel·lícula amb més recaptació a nivell mundial, superant a Harry Potter i les Relíquies de la Mort part 2, i també la tercera amb més recaptació als Estats Units, superant a la que fins ara ho era, que és El Caballero Oscuro. S'espera que pugui superar amb dos rècords aquesta setmana. A partir d'aquí, només li caldria superar a Titanic i posteriorment a Avatar. Malauradament, tot fa pensar que això serà impossible, i és una pena, perquè Los Vengadores és molt millor que les dues pel·lícules de James Cameron. Però la que ha aconseguit prendre el primer lloc als superherois de Marvel després d'un mes d'omnipresència ha estat Els Homes de Negre, Men in Black 3, que obté una nota mitjana de la crítica de 6,3 i un 74% de valoracions positives dels crítics i un 78% del públic, segons Rotten Tomatoes. El Tai Bar del Boston Globe diu: la interpretació de Brolin és magistral, divertida, segura i una mica més que incòmoda. La resta de Men in Black 3 és tan bona com es podria esperar d'una seqüela innecessària que s'uneix a la festa amb una dècada d'endarreriment. I el Colin Cover del Minneapolis Star Tribune diu: Sonnenfeld depèn de l'acció estrepitosa i moviments de càmera amb hiperventilació per omplir la història. Desafortunadament, hi ha un efecte que les tècniques d'animació per ordinador no poden emular: la veritable diversió. En tercer lloc trobem Battleship, estrenada aquí fa un mes, que obté una nota mitjana de 4,6 amb un 29% de valoracions positives dels crítics i un 56% del públic.
Aquesta és la de la pel·lícula d'Hundir la flota, no?
Correcte, sí, sí.
Dos tios assentats un cara a l'altre amb un tauler al mig i així dues hores.
Si hagués estat així, jo crec que la pel·lícula hagués estat millor.
Millor encara,
sí,
imagina't.
Millor. Empire diu: Battleship és una pel·lícula tan estúpida, tant en concepte com en execució, que és difícil no sospitar que el director Peter Berg se l'estigui prenent a broma. Veredicte prescindible. En quart lloc, The Dictator, la nova pel·lícula de Sacha Baron Cohen que va en la línia de Borat i Bruno. The Dictator és una paròdia política on interpreta el fals dictador Aladdin del país de Wadiya. Aladdin arrisca la seva vida per evitar que la democràcia s'estableixi en el país que oprimeix amb tanta estima. Obté una nota mitjana de 6,2 i un 59% de valoracions positives dels crítics i un 62% del públic.
Una cosa, sí. Abans que acabis, m'agradaria comentar que Sombres Tenebroses ha sigut un fracàs de taquilla, i que estan perdent calés.
Sí, de moment sí, no, almenys als Estats Units. No, crec que funciona més bé la resta del món, ara ho mirarem si vols, que no pas
sí,
als Estats Units.
Sí, segurament, penso que això a Tim Burton últimament li passa.
Sí, sí, però...
Que el veu més gent a fora dels Estats Units que no pas allà.
A quin sembla que estàs cap de setmana, també, després de 3 setmanes, ha estat la segona o tercera més pel·lícula? No, la tercera, diria, més vista que cap de setmana.
Em podríem dir el síndrome Woody Allen, d'això.
Sí, una mica, una mica. Bé, el New York Daily News diu: els que s'ofenen fàcilment s'horroritzaran, els que gairebé mai s'ofenen podrien horroritzar-se, però tindran que parar de riure el temps suficient per adonar-se'n. I el Roger Ebert diu: The Dictator és divertida, a més de ser obscena, fastigosa, escatològica, vulgar, crua i més coses. Per tant, Sacha Baron Cohen no la sabrà.
A la seva línia.
A la seva línia. Canviem i... Pau, anem als 80.
Som-hi, som-hi.
Doncs així començava les vacaciones europees i una xiflada família americana.
Doncs ja podem treure aquesta música, ja... No, bueno, guardem-la, farem la crítica igualment sobre...
Sí, sí, avui no tenim el teu separador, la música no és la que tocava... Escolta,
da, culpa desastre. Culpa meva. Nois, us explico què ha passat.
A veure, explica.
Com sabeu, fa un mes l'Ignasi em va designar que calia veure la pel·lícula d'unes vacaciones d'una família xiflada americana, bueno, una cosa així, un nom...
A mi m'agradaria dir que t'ho posa difícil,
Sí, ja
serà,
ho fa.
Serà per pel·lícules dels 80 i t'ha de posar aquesta.
Sí, home, una representativa amb Chevy Chase, que és un dels còmics més coneguts als anys 80, amb guió de John Hughes... Bé, en fi.
Bé, i em va dir: no pateixis que la trobaràs. Jo he confiat, també s'ha de dir que és en part culpa meva, que sempre vaig a última hora. Ahir a la nit em fico a les 12 a buscar-la per internet, pam, pam, pam. Hòstia, enlloc. Sí, em vaig patejar.
L'efecte mega upload, això,
Però en sèrio, i tots els servidors, vaig conèixer servidors com FileJungle, coses molt estranyes, no estava enlloc. Fins que, ja a les 3 de la matinada, i no menteixo, de veritat que va ser en aquesta hora, vaig trobar un enllaç, me'l vaig baixar, pam, va, i dic, vaig a dormir, demà al matí la miraré. M'aixeco aquest matí, dos sorpreses. La primera, un virus a l'ordinador que te cagues, és a dir, hi ha un bon regalet. I la segona, que em fico a veure la pel·lícula, dic, que estrany, comença així amb onades al mar, la càmera puja, entra en una habitació i ja no seguiré perquè encara estem en horari infantil, però bé, ja...
La gent no anava vestida, deixem-ho
no,
així, no?
Deixem-ho, ja estaven com jugant, diguem, si voleu el terme jugar, utilitzem el terme jugar.
La pregunta és, la vas veure aquesta?
No, aquesta no, però la tinc guardada, ja la miraré, no l'he borrat.
O sigui, no tingui virus,
O sigui que el virus era una malaltia de transmissió sexual.
Ja.
I bé, dic, home, no em puc presentar el programa sense haver vist res. Doncs pues vaig ficar al Google Top Pel·lícules 80, que ja sabeu, jo tinc poc criteri, i mira, la primera pàgina que va sortir, dic, hòstia, mira, n'hi havia unes quantes, dic, va, El Resplandor, que és una pel·lícula que sempre me n'han parlat bé, i dic, va, la mirarem.
Mira, sí, sí.
I així va ser.
Era una de les que podria estar a la llista.
Era una de les que podria estar, i així. I nois, vaig quedar realment fascinat. Quina pel·lícula, El Resplandor, sí senyor. Bueno, em vaig quedar, vull dir, acollonat.
Quina por, aquesta sí que fa por.
Aquesta realment vaig passar...
Mal rotllo.
Sí, fa molt mal rotllo. Bé, ja a l'inici és, el trobo brutal, perquè tot i que tu saps què passarà, perquè ja t'anuncien a la casa on es va produir un assassinat, saps que tornarà a passar això, trobo increïble com Kubrick et sembra ja el... com la llavor del mal i com aquesta llavor del personatge d'en Jack Nicholson, que per cert ho fa molt bé,
les seves millors interpretacions,
t'ho creus però moltíssim, com va creixent i com es va, com veus el procés de que es va tornar en boig i de fet et vas tornant tu boig perquè dius, buah, quin tio més xungo, no? Llavors el tempo amb què ho fa això Kubrick també ho trobo que és brutal, crec que tot entra quan ha d'entrar, inclús quan fa servir els separadors per dir en quina setmana estem, en quin dia estem, Estelló t'espanta.
Sí, és brutal, dius, és brutal.
Hòstia, total és una placa negra, no? Però bé, això bueno, m'ha fascinat molt. Jo he de dir que havia deixat de creure en el cinema de terror dels 80, perquè les pel·lícules que havia vist aquí, bueno, ja sabeu com eren les meves crítiques.
Sí, tot i que Poltergeist, nen...
Però a mi no em va fer por Poltergeist, no sé.
Bueno, potser tampoc era tant de por.
Home, és que El Resplendor no té gaire res a veure amb res més.
Jo l'hauria fet veure Alien també, però és del 70, Alien.
Ai, per l'any que ve.
Sempre ens quedarà Terminator, no sé.
Ja l'he vista.
Ah, molt bé.
Llavors, això, jo, la veritat, bueno, m'he cagat bastant de por. La banda sonora també és espectacular, com tots els sons. De fet, tota la pel·lícula és una banda sonora, perquè recordo pocs moments on només hi hagi diàlegs o son vient. Sempre hi ha una cançoneta o un soroll que bueno, realment et posa la pell de gallina. Què més? Al final m'ha sorprès molt, perquè bueno, no me l'esperava, saps? I tampoc no l'he acabat d'entendre molt, no hi he reflexionat molt.
Al final és una mica anticlimàtic, no?
Sí.
Que estem acostumats a veure com el dolent al
més
final...
Més contundent, sí.
No sé, doncs cau dins una trituradora o passa alguna cosa així que dir, i no.
I, de fet, bueno, crec que ho has definit perfecte, anticlimàtic, perquè trobar-te el tio congelat allà i de cop és com, bueno, et talla molt i després tot allò del cart... Bueno, puc explicar.
Sí, home, jo crec que qui no hagi vist El Resplendor després de 32 anys, com tu.
Com jo, tu fa una setmana.
Però jo 32 anys...
Clar, no era possible, no. Sí, sí.
Doncs això, que, bueno, quan s'acosta amb tot allò del que ja surt en Jack Nicholson de l'any, no sé què, bueno, et deixa bastant, diguent, bueno, Déu-n'hi-do. I, nois, a mi tot això m'ha fet pensar molt, perquè si tenim en compte que fins ara les pel·lícules de la secció em tendien més a decepcionar que no pas a agradar, i que aquesta, l'única vegada que jo he triat la pel·lícula, realment he sortit fascinat, crec que només pot ser donat per dos motius. El primer motiu és que els nostres gustos poder no són semblants, que pot semblar, i el segon és que molt em temo que potser l'any que ve no em voleu renovar el contracte i el que m'esteu fent és una mica de moving laboral. No ho sé.
També ens agrada fer-te patir.
Sí, exacte. Això és una mica que ens agrada tenir-te aquí.
Però ara, escolta...
A veure, que l'Ignasi no tingui cap mena de criteri...
Escolta, això no. Ara diran les pel·lícules que has vist els Goonies, has vist Cazafantasmes, has vist Regreso al Futuro, Terminator, a veure, Aram...
No, a veure, aquestes... Com pot ser que no t'hagi agradat Regreso al Futuro?
No, Regreso al Futuro em sembla que va ser de les poques que va tenir
aquesta
una...
Poltergeist...
Però jo no sé si ara mateix correria el risc de tornar a veure els Goonies, eh?
No sé si m'atreviria. Jo crec que és per veure-la amb 14, 15... Com
potser els Cazafantasmes sí, però els Goonies no sé si m'atreviria.
I bé, això és tot. Només dic que m'he quedat amb ganes de veure el Grand Chase, que a mi m'agrada molt. Bueno, suposo que és perquè l'he conegut a la sèrie Community,
sí.
I m'agrada molt el paper que fa, i realment quan vaig veure que l'actor era aquest, dic, hòstia, ha de molar la pel·li. Però...
Chevy Chase està a Community perquè als anys 80 era una estrella.
Doncs mira, si mai la trobo, la miraré, la de la...
Mira, farem una cosa, família. Pau. Aquest mes te posaré un deure.
Vale.
Val? I abans que acabi la temporada... hauràs de veure aquesta, jo te la buscaré, te la portaré el dia que ens vinguis a parlar de la pel·lícula que ara anunciarem. Vale. Te diré, mira, aquí la tens, mira-la.
Vale,
la gent va
perfecte.
Vestida en gran part de la pel·lícula, perquè
si
vols, hi ha algun moment que no,
si vols,
però...
et porto l'altra, la que se'n va baixar ahir, no?
Feu un intercanvi.
L'Aram diu que sí, amb el cap, ja te la portaré,
perquè ja en Jacina avui, perquè si no te la demanava ja. I la veus.
Perfecte.
I abans de fer l'últim programa de la temporada del juliol, la comentem.
Perfecte.
D'acord? I la pel·lícula...
Ai. Avui no em facis triar gènere, eh?
No, avui no faig triar gènere. Ja te la dono directament. És terror i comèdia al mateix temps. Jo crec que riuràs més que no pas, però és tot un referent al gènere, que és Possession Infernal.
Possession Infernal, vale.
No has vist Possession Infernal?
No.
Déu meu!
És un clàssic imitat, ara se n'està fent un remake als Estats Units, malgrat el remake, Sam Raimi està estudiant de fer-ne una continuació, una quarta part.
La veritat és que m'estaves fent patir moltíssim, Ignasi, però et felicito, fill, perquè has fet una gran tria, crec.
Sí, sí, ho veus.
Molt bé.
L'Aram està amb mi.
No. D'aquí un mes ho veurem, això, doncs, 15 dies, quan tu diguis.
Sí, ara mirarem el calendari i ens posarem d'acord.
Perfecte.
Aquí, i aquesta no tindràs problemes,
si no m'ho dius. Si no t'ho dic, la buscarem en antelació per...
Si no la tinc a casa, te la deixo i ja està, cap problema.
Perfecte.
D'acord?
Merci.
Vinga, doncs fins ara, i nosaltres anem per la xafarderia és la merda.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Quan vulguis, Marta, comencem.
Doncs començo amb la notícia que us havia avançat, Simon Pegg, que col·lecciona figuretes d'aquestes, com la G.I. Joe, d'ell mateix.
Com?
El que sentiu.
Sí, m'ho crec. Un
home poc narcisista.
No, és que de petit diu que ja col·leccionava aquestes figuretes, no? Fan, fan sèries o...
Sí,
i llavors fan
animals.
La figureta, doncs ell en tenia. Era, bueno, se suposa que és una espècie d'Ignasi, no sé, que col·lecciona, fa aquestes coses, no? De que compra ninots o l'Aram també compra ninots
sí.
I veus? Doncs...
Nosaltres els traiem de la capsa, eh? Que els autèntics friquis...
No els treuen de la capsa.
No.
Ell no ho sé com ho té,
que
però...
Que hagi vist Virgen a los 40,
sí,
ja veurà
sí.
Què fa.
Té una galeria sencera de ninotets seus i la seva dona diu, confessa que és un hobby una mica terrorífic.
Sí, no, clar.
No li fa massa gràcia. Diu que té un del Shaun of the Dead. Aquesta quina pel·lícula?
Shaun of the Dead és la party, és... Zombies Party, que es va dir.
Ah, doncs té un ninot seu, que deu ser el seu preferit, perquè a més parla.
Mm-hmm.
O sigui que aquest li té una especial estima.
Ai, doncs ho trobo tot divertit.
Sí, 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 sí. I tant.
Jo crec que és perquè no té cap complex de res i senzillament, mira, deu anar aquí, li agrada i s'ho compra. Li fa gràcia veure's.
Mm-hmm. Si té diners per fer-ho, doncs mira.
En ninotets, sí. Què més?
Segurament deu anar a la botiga i deu dir, mira, me'n regales un i jo te'n firmo 20.
Exacte.
Ja està.
Si no sé si els pagarà. I potser li fan la foto i ja en la botiga té la foto d'en Simon Pegg comprant el ninotet.
I després cues de gent, molta gent que va comprar a la botiga.
Exactament. Tot està. Ja veieu que des d'aquí ja ho hem planificat tot i ho hem muntat tot molt bé. Canviant totalment de notícia, Cynthia Nixon, us en recordeu d'ella?
Sí, tant.
L'Aram
sí
que
s'ha en
Sexo en Nova York, la pèl roja. Amanda, es deia? No.
Sí, no?
Sí, Amanda. Sí? Cynthia Nixon ha sortit per primera vegada després del seu casament, s'ha casat amb la seva dona, la Marinoni. Sabeu que és homosexual, la
Cynthia?
Sí.
Tot i que havia estat amb un home amb qui va tenir un nen, que ara té 9 anys, doncs ara s'ha casat a Nova York, que és un dels pocs estats dels Estats Units que des de l'any passat permet el casament gay. Doncs han sortit al carrer per la Big Apple, la gran manzana, a fer la seva primera sortida en família oficial. Tenen un fill en comú, la Marinoni, que és un activista en educació. Tenen un fill de 18 mesos, Max Ellington Nixon Marinoni, que té...
És curtet el nom, eh?
Uh-huh. Bueno, es diu Max.
Sí, millor.
Una notícia d'aquestes que entrarien en coses estranyes. Una Miss Univers d'aquestes, una veneçolana, Diana Mendoza, ha revelat els seus secrets de bellesa. I no us penseu que siguin una dieta molt estricta o un entrenament o una rutina superdura, res d'això. Senzillament, què fa? Diu, jo abans d'una sessió de fotos me passo el pa de blat de maroquet de les... No mireu amb aquesta cara.
Home, dius, m'apasso el blat de moro per punts suspensius. Nostre cap està treballant abans que acabis la frase.
Les arepes aquestes, que
sí,
són típiques de Colòmbia
passa?
I Venezuela, per tot el cos, les frega per tot el cos.
Oh, veus, no anàvem mal encaminats.
I després se les menja.
Després d'haver passat per...
Per tot el cos, se les menja. I diu que així de guapa està. Ah, i després l'altre secret que l'ha mantingut així de guapíssima és que es posa saliva de lloro.
Tenen saliva els lloros?
Pues veu que sí, però es veu que la manera de trola causa efectes secundaris.
Han de morir molts lloros, per un punt de saliva.
Sí, perquè pobreta la llengua que tenen.
Molt bé, aquesta setmana tinc dues notícies, que és curiós com es complementen, però és totalment diferent. Una dona gran amb un noi jove i una noia jove amb un home gran. Qui és la dona gran amb un noi jove? Sharon Stone.
Bé, aquesta no ens estranya.
Sharon Stone, que està fantàstica, 54 anys, des de la quinta Madonna, no? Més o menys. Doncs surt molt abraçada i molt acaramelada amb el seu, la seva, diuen, nova joguina sexual, que és un model masculí argentí que es diu Martin Mica, que està realment... Jo també el vull, aquesta joguina. És a dir, on es compren aquestes joguines?
A Hollywood.
Ah, pensava que una botiga de còmics com en Simon Pegg. No. Doncs surten en una platja, la platja de Venice, estirats a la sorra, abraçant-se i molta llengua. En fi, doncs Sharon Stone, la solterona certificada, i diuen que molt bé per ella, tu, que està fantàstica.
Molt bé.
Està sexy, sexy. I l'altra parella és Tara Reid. Tara Reid, que l'hem vista últimament a l'última pel·lícula d'American Pie, diuen, però jo crec que això és fals, diuen que està sortint amb un home de 60 anys. Ell en té 36. La veritat
però,
és que jo...
Ell en té 36, però sembla que tingui més. Tara Reid està molt cremada.
No, a la foto que els he vist, no.
O sigui, Tara Reid sortia sempre borratxa en festes d'aquestes, amb la Lindsay Lohan i tot el grupet que la Paris Hilton...
Bueno... perquè estan avorrides i tenen diners i no saben què fer. Tara Reid diuen que està sortint amb un joier que es diu Fawaz Gruosi, el nom és complicat, i es veu que se'ls va veure molt juntets a Cannes, i ella diu, ha declarat a la publicació E-News que els rumors de romans són totalment falsos, que només són amics. En fi, el temps dirà. Com sempre, aquesta secció... tot el temps sempre posa les coses al seu lloc.
O les joies que li dongui.
O les joies. Ah, aquesta edat. Això pesa molt. I us volia dir que la sèrie Lost ha terminat...
Com?
Què dius ara?
Sí? Ja?
Un moment. Spoiler.
Notícies.
Espera que me'n vaig a veure-ho.
S'ha acabat Lost.
Estic fent... No, bé, ha acabat, va acabar, va acabar. Sí, no sé si ho sabíeu, però hi ha gent que encara no l'ha vista, eh? Hi ha gent que no l'ha vista. Al tanto.
I aquí en tenim una, aquesta taula, eh?
No, jo sí.
Ah, ja la vas acabar?
No, encara no.
Ah,
i mira què parla, i mira què parla, mira què n'habla.
Està en procés. Poc a poc.
Poc a poc. Doncs la sèrie va acabar, però es veu que hi ha dos protagonistes, que no paren de tirar-se pulles mútuament. I són en Dominic Monaghan, el Hobbit,
sí,
i Matthew Fox.
Jack.
En Jack, que arriba a un punt que em queia una mica malament, eh? Però bé, es veu que en Dominic Monaghan ha tuitejat o ha escrit en un blog que en Matthew Fox pega les dones.
Collons.
És dur. I no ho fa de tant en tant o per descuit, sinó que li agrada picar les dones, no són incidents aïllats, que sinó que sovint,
no?
En fi, sí, sí, de moment no, Matthew Fox no ha presentat càrrecs contra aquestes...
Més val que digui alguna cosa, perquè si
declaracions,
no...
Declaracions, no ha dit res, i diu, és difícil, diu en Dominic Monaghan, diu, és molt difícil demandar algú quan es diu la veritat, eh? I, en fi, no sé, és veritat que Matthew Fox ha tingut alguns incidents l'any passat, es veu que va picar, però no sé molt bé la situació, va picar una conductora d'autobús en una festa, una conductora d'aquestes autobús de festa, la va picar. Van tenir una bona...
Però això és normal, van tots borratxos allà a l'autobús.
L'autobús anava prou ràpid.
A Cleveland.
Conductora, sí. acelera, no?
I, en fi, l'altre, que no té res a veure, és que va ser arrestat a Oregon per, bueno, per conduir borratxo, però això no té res a veure amb picar dones. No sé, jo crec que aquí se'ls està anant una mica la castanya, però bé. Fins aquí la meva secció.
Fins aquí, molt bé.
Avui ha sigut molt breu, no?
Sí, avui has anat molt per feina, Marta.
Sí, no hi havia tetes, no ens hem entretingut.
Un dia que no et robo temps de la secció... Un dia que...
A més, he començat en punt i acabo...
És que,
fantàstica.
És que falta la notícia avui de tetes. Pits de no sé qui, o clar, ens falta...
En tinc una, però és que no tinc ganes de...
No sé si
és molt pesada.
Ho deixem
fora.
Ho deixem per la setmana vinent, que segur que
a
tenim...
A més, no parla de tetes.
Ui, doncs és res. Clarament la descartem.
Com no hi ha en Jacint, potser ha estat això.
Sí, sí, no, no t'ha vingut... El...
Ell m'estimula.
Vinga, canviant de tema... Deixa-m'ho estar. 40 minuts, va.
Sèries en obert als 40 minuts.
Parlàveu de Community.
De veritat?
Sí,
oh,
sí,
finalment.
Sí. Però no és una bona notícia. I és que el seu creador, Dan Harmon, ha estat acomiadat per Sony Pictures Television com a showrunner de la sèrie. De fet, la relació entre la productora i ell des de la primera temporada no era bona i ha estat acomiadat, cosa és molt estranya, perquè és una sèrie creada per ell, basada en experiències de la seva vida... i l'han acomiadat de mala manera, es veu. A totes maneres, ell diu que la sèrie que continuarà endavant sense la seva presència i que està convençut que continuarà correctament, que no se'ls anirà a l'olla ni faran res estrany.
Estic flipant, com pot ser això?
Sí, sí, escolta, doncs mira que la propietària és Sony Pictures i que pot fer el que vulgui. Així de clara està la cosa. Anem per una altra notícia. David E. Kelly, que li havien cancel·lat fa 4 dies Harry Slow, sembla que prepara ja una nova sèrie per al canal TNT. Es dirà Chelsea... s'havia de dir primer Chelsea General, però es convertirà en Morning Mondays, que és una sèrie de metges. David E. Kelly per primera vegada farà una sèrie de metges, no d'advocats. Però serà una mica, el plantejament serà una mica diferent. Es presentarà pel canal TNT, que ja és un altre tipus de canal, així per cable, etc. La sèrie es veuria a l'estiu del 2013, si encara ens queda un any per davant, i que els protagonistes, la veritat és que déu-n'hi-do el Bing Rhames de Pulp Fiction, l'Alfred Molina i el Jamie Bamber, un dels protagonistes de Battlestar Galactica. I es dirà Morning Glory perquè girarà al voltant de les reunions de metges que se celebraran el dilluns al matí i que allà comentaran els diferents casos en els quals es troben i han de fer front.
Anem... Morning Glory no, Morning Mondays.
Què he dit? Morning Mondays. Què he dit, Glory? M'he equivocat. Anem per la següent. És American Horror History, que ha fitxat un altre actor important de cara a la seva segona temporada, que és el James Cromwell, que interpretarà un doctor i treballarà en la institució mental en el qual serà l'escenari principal d'aquesta segona temporada, que ja s'han confirmat altres noms com Chloe Sevigny, Zachary Quinto, Sarah Paulson, bé, un munt d'actors, alguns d'ells, que la Jessica Lange, que també en aquest cas serà la protagonista principal de la sèrie. Una altra sèrie que és nova, aquesta, recordeu aquesta sèrie d'Aníbal que està desenvolupant la cadena NBC, que estaria centrada en el personatge d'Aníbal Lecter, que la volen presentar de cara no aquesta temporada sinó la següent, l'any vinent. Resulta que el canal Lifetime, el mateix que emet The Client List, que protagonitza la nostra Jennifer Love Hewitt, que així doncs ja ho hem dit una vegada més, el cas és que vol fer una sèrie centrada en el personatge de Clarice Starling, que era la que protagonitzava la Judy Foster a la primera part d'El silencio de los corderos, que llavors a la segona part Aníbal la va interpretar la... com es diu ara? No me'n recordo.
Julianne Moore.
Això, la Julianne Moore. Ens tindrem per una banda sèrie d'Aníbal Lecter i per altra cadena sèrie sobre la Clarice, però serà una preqüela del Silencio de los Corderos perquè se situarà en els temps en què Clarice era una estudiant de la FBI i per tant tampoc és que hi haguem de veure l'Aníbal Lecter per allà mig. I una última notícia, en aquest cas sobre L.L.A. Noir, que és aquesta sèrie que està preparant el Frank Darabont, que després d'haver estat acomiadat de Los Muertos Vivientes sembla que està fitxant a personatges morts a los Muertos Vivientes.
Clar que sí.
Sí, com el John Bernthal, i també hi haurà actors que han sortit a la sèrie com el Jeffrey DeMunn i l'Andrew Rothenberg. Recordem que aquesta sèrie també estarà protagonitzada pel Emilio Ventimiglia, que havien vist a la sèrie Herois, està ambientada a la ciutat de Los Angeles a la dècada dels anys 40 i 50, quan es van donar enfrontaments entre la policia d'aquesta ciutat i la màfia.
S'inspira en el videojoc?
Jo diria que està ambientada en la sèrie, amb la pel·lícula L.A. Confidential.
Vale, és que hi ha un videojoc que es diu igual, L.A. Ja. Noir.
No, pues no, almenys que no, aquest videojoc no estigui inspirat també en la pel·lícula,
llavors pot ser.
Hauríem d'investigar-ho. De moment, doncs, és un dels pilots que encarregarà el canal FX perquè sigui una sèrie, que ja veurem si és una sèrie o no. De totes maneres, hem de dir que des de la marxa de Frank d'Aragón a Los Muertos Vivientes, la sèrie ha millorat moltíssim. O sigui, es nota la seva marxa perquè la sèrie millora.
Ah, sí? Perquè mira, jo precisament la vaig deixar a la meitat de la segona temporada.
Doncs a la meitat de la segona temporada comença la bo i és quan la sèrie repunta.
Per cert, no sé si ho saps, però ja han introduït una imatge d'un dels personatges,
sí,
que apareixerà a la tercera temporada.
La Michonne,
que es veu que ja se la va veure al final de la segona.
Se la veu al final de la segona, no se li veu la cara, amb una escena super impactant.
Però apareix amb una katana?
Apareix com ha d'aparèixer, i no només amb una katana.
Per tant, sí, ja sabíem que era ella, vull dir, no és cap spoiler.
No, no és cap spoiler.
Molt
no.
bé.
I ara, anem pels còmics.
La teranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urbes de Lobezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic.
I abans d'anar a la secció, ràpidament al sorteig, preguntàvem el mes passat com es diu el germà malvat de Thor que veiem a Los Vengadores... Com es diu, Aram?
Es diu Loki.
Molt bé, i aquí tenim tots...
Ho sap tothom.
Home, això, i tant, tothom l'ha encertat.
Fins i tot jo ho sabia, imagina't.
Imagina't.
El premi, puc dir el número ja?
Sí.
És el número 8.
Doncs el número 8 és per l'Álvaro Manso, que a més ens escriu des de Donosti. Doncs per
què dius ara?
Sí.
Doncs cap a Donosti un paquet de panini.
Doncs genial i perfecte, felicitats. Anem per les notícies, Aram.
Anem per les notícies. La primera notícia és la boda del siglo. El casament d'Estrella del Norte i el seu suposat nòvio de tota la vida, que jo és la primera vegada que el sento anomenar, que és en Kyle Ginadu. A veure, també l'Estrella del Norte és un personatge relativament secundari.
Molt.
Va començar sortint a Alpha Flight, que és una sèrie que es va inventar en John Byrne sobre uns superherois del Canadà, perquè ell és canadenc i va dir, doncs vinga, aprofitem aquí l'ocasió. I parlant d'aprofitar l'ocasió, l'Astonishing X-Men arriba al número 50 i en aquest número és on es farà aquest casament. Que per cert, hi ha dues portades alternatives. Una... així és tot espectacular, que serà l'oficial, i han presentat una altra portada amb tot de fotografies a la contraportada de parelles que es van casar a l'univers Marvel, que per cert la majoria ja estan o divorciades o assassinades, o una ha matat a l'altra, o estan en espais temporals diferents o coses d'aquestes, i a la portada al davant hi ha un espai perquè tu hi puguis posar la teva fotografia de casament.
Oh, que bo!
I puguis personalitzar el teu còmic Marvel.
És genial.
Bé, la veritat és que aquesta notícia és d'aquelles que tenen més ressò en els mitjans, sí, fora del món del còmic, que no pas a dins del món del còmic mateix. Per exemple, d'aquí n'ha parlat la Whoopi Goldberg, que és pues, molt bé. Perquè, a més, la seva parella és negra, en Kyle Ginadu. Però bé, es casen, mira, ens n'alegrem, no? Vull dir, mira,
I tant.
Que parlin dels còmics ja està bé. Entre això i que l'Spider-Man serà mig negre, mig hispà, tenim aquí...
Bueno, això és la versió Ultimate.
Això és la versió Ultimate, és veritat.
No ens espantis, ara amb el personal.
Què vols dir, que et fa por un negre,
no,
mig negre,
però,
mig hispà?
Spider-Man és Peter Parker, tio. No, tot l'altre no és Spider-Man.
Cert.
Ja
doncs,
està.
De moment, aquesta és l'última sorpresa. Aviat, segurament, els còmics Marvel aniran deixant-se influenciar una mica pel que passa en el món real.
Molt bé, com sempre ha estat, de fet.
Sí, veurem com acaba el tema. Què més? M'agradaria comentar un parell de novetats que estan a punt de sortir per aquest mes de juny. A veure, primer, un parell de còmics del catàleg del còmic que estan immersos en la sortida dels còmics de la onada 52. Doncs hi ha un parell de números uns que sortiran aquest mes, perquè no han llançat els 52 còmics el primer mes, cosa que també em sembla bastant...
I vols dir que es publicaran totes
no,
les col·leccions?
No ho crec. Però em va sorprendre que un dels primers que van treure va ser Animal Man, que vaig pensar, mira, que és una sèrie que és un personatge que a mi sempre m'ha agradat, des que el va agafar Grant Morrison, i els còmics de Jamie Delano també els trobo molt bons, d'Animal Man, i que s'atrevissin amb aquest, doncs em va semblar bé. I ara per aquest mes treuen els números uns de, entre molts altres, Liga de la Justícia Oscura, amb guions de Peter Milligan, que crec que pot estar bé. La gent que forma aquesta Liga de la Justícia són Zatanna, que és una mena de bruixa que abans anava amb mitges de rejilla, però ara li han canviat l'uniforme, tot i que segueix sent una mica de cuiro negre i tal. Deadman, Shade, el hombre cambiante, que per cert és un personatge que Peter Milligan ja va guionitzar, John Constantine i la Madame Xanadu, que és un altre personatge d'aquests amb poders màgics.
Personatges molt populars de l'editorial.
Home, són els personatges així més relacionats amb la màgia, doncs si és una Liga de la Justícia Oscura, doncs seran aquests. Publiquen els quatre primers números amb guió de Peter Milligan i dibuixos de Miquel Janin. La veritat és que jo crec que li podem donar una oportunitat, eh?
Bueno, Peter Milligan, si més no.
I també publiquen en els quatre primers números de Wonder Woman, que la veritat és que és un personatge que a mi també hi ha hagut temporades que m'ha interessat, sobretot quan el dibuixava George Pérez. Trobo que eren uns còmics molt xulos. I ara el guionista és Brian Azzarello, que és un guionista famós per 100 bales i per en general molts de còmics de gangsters. Per tant, em pregunto una mica què farà Brian Azzarello amb la Wonder Woman.
Sí, és com no acaba de lligar, no?
Home, té números perquè acabi segrestada per la màfia lligada amb el seu propi llaç o alguna cosa d'aquesta.
Això no és el que vol veure la gent que llegeix Wonder Woman.
Tu creus que la gent que llegeix Wonder Woman no li agradaria veure la Xica Meravella lligada amb el seu llaç, indefensa? No coneixes els lectors de còmics, em penso. Jo crec que sí que els hi moveria. Bé, veurem què farà Brian Azzarello, però jo li donaria un vot de confiança, perquè la veritat és que 100 bales era un còmic collonut i que va marcar una mica un abans i un després, em sembla a mi. Doncs aquestes dues recomanacions pel que fa a DC, a l'univers DC, i ara les recomanacions de l'univers Marvel, les novetats de Panini. També en comentem només un parell, no voldríem ser parcials, i és que a partir del mes de juny comença una nova etapa, una altra nova etapa per les sèries de mutants, que és que arranca el Regenesis i la Patrulla X es divideix en dos. Una serà l'Obezmo i la Patrulla X. Veurem com anirà la cosa, amb guions de Jason Aaron i dibuixos de Chris Bacalo. Chris Bacalo, no sé jo si
sí, és difícil.
Sí, és...
El Jason Aaron ve, el guionista, que és el que porta l'actual col·lecció de l'Obezmo, que està
sí,
força bé.
Exacte, no està pas malament, però Chris Bacalo no sé jo si té un estil molt mutantes. I l'altra sèrie és La Impossible Patrulla X, amb guions d'un tal Kieron Gillen, que la veritat no tinc el pla, eh? I dibuixos de Carlos Pacheco, que mira, això m'ha fet certa gràcia.
Sí.
Bé, veurem com va aquesta nova etapa dels mutants. Jo la veritat és que des que Astonishing X-Men va començar a guionitzar-lo un guionista que en Greg Pak,
yeah,
que em va deixar interessar el tema.
I
una altra cosa que m'ha semblat curiosa que publiquen aquest mes també els de Panini, que no té res a veure amb Univers Marvel, és Castle. Sabeu la sèrie de televisió de Castle?
Sí.
Doncs
sí,
publiquen un còmic que es dirà Richard Castle's Deadly Storm. No sé, veurem com anirà. És un totxaquen de quasi 100 pàgines amb guió de Brian Michael Bendis,
com
que
no
té els seus fans i té els seus detractors.
I tant.
Però la veritat és que no sé com pot arribar a escriure tant.
Jo tampoc, no sé. Dorm, no ha de dormir aquesta hora.
Drogues.
Drogues o negres o no sé com s'ho deu fer, la veritat. Què més? Què més? Ara també tenim encara unes quantes novetats més, però en aquest cas una dedicada a tu. Que ens arriba dels Estats Units, que és Star Trek The Next Generation Doctor Who.
Un crossover?
Un crossover entre el Doctor Who i la segona generació de Star Trek. La veritat és que en la llista de crossovers més improbables de la història, aquest estaria en el top 3.
N'hi ha un de Star Trek X-Men també, eh?
Però dintre de tot encara, saps? O sigui, Doctor Who, Star Trek, bueno, no sé. La veritat, serà una minissèrie de 8 números, per si els vols col·leccionar o alguna cosa.
Sí.
Escrit per Scott i David Tripton. El protagonista del Doctor Who serà l'última versió, la 11a.
Molt bé.
Què més? Tinc temps encara de donar un parell de notícies més?
Ràpidament, diu la Marta.
Ràpidament. John Byrne, abans hem començat parlant una mica, doncs sembla que la seva última feina ha sigut fer una portada de Popeye, que després ho ensenyaré, molt graciosa.
Molt bé.
I s'acosta al número 100 de Walking Dead, però abans d'arribar al 100, al número 98, la palma a algú. Ens han passat un despoiler, un parell de vinyetes, i sabem que algun dels protagonistes es mor en el 98.
Però si no paren de morir-se els protagonistes,
home,
aquesta
ara
sèrie...
Ara ja feia una mica que no. Però sí, és una tendència de Walking Dead matar els protagonistes.
Sí, sí, clar. Bueno, estarem atents a aquest número 100 de Walking Dead, que arribarà ben aviat. Res més, Aram?
Res més per avui.
Acomidem el programa i ho fem ràpidament amb música. Escoltarem aquella cançó que escoltàvem al final, al principi de la pel·lícula de Blanca Neus, i Pau, ens retrobem d'aquí poc.
I tant.
Tu ara d'aquí 15 dies,
sí.
Marta la setmana que ve, jo l'Ignasi Arbat també fins la setmana vinent, que per cert passarem una entrevista a Julian Glover, un dels protagonistes de Juego de Tronos. Fins la propera setmana.
Adeu.